a les portes de Troia, amb Albert Sánchez Carmona, Oliver Vergés i Alberto Reche.
L'11 d'abril, el Parlament de Catalunya aprovava una llei que seria impugnada ràpidament al Consell de Garanties Constitucionals espanyol. El màxim òrgan constitucional anul·lava aquesta llei només 2 mesos després. Tot i això, el govern de la Generalitat estava convençut de tirar endavant un text legal que considerava clau pel seu projecte de país i, per què no dir-ho, pel seu suport electoral. Després de canvis en el govern espanyol, que es va escurar encara més a la dreta, el president de Catalunya va proclamar l'Estat català, sempre dins de la República Federal Espanyola. Però la vida d'aquest estat va ser de menys de 12 hores, i el dia següent tant el president de la Generalitat com tot el seu govern van ser empresonats. No cal dir que el Parlament català va ser suspès i el govern de la Generalitat va passar a ser controlat per Madrid. Com molts ja haureu copsat, no estem predint el futur, sinó que us estem proposant un viatge a 1934. Fa 80 anys, el president de la Generalitat es deia Lluís Companys i militava Esquerra Republicana de Catalunya. La llei que va fer tensar la corda era l'anomenada Llei de Contractes de Conreu. Benvinguts a la segona temporada de Les Portes de Troia. I estem aquí una vegada més, ja per primera vegada després de l'estiu, amb tots vosaltres, amb els que ens esteu escoltant, ja sigui els que ens heu estat escoltant des de sempre, moltes gràcies per seguir escoltant-nos, com els que us incorporeu de nou. Per començar, voldríem donar les gràcies a aquelles ràdios que han confiat en nosaltres i que per les quals aquest any sortirem emesos, com són Ràdio Castellar, des d'on us estem parlant, i estem molt, molt contents i molt agraïts d'estar aquí. També estem molt contents de ser emesos per la ràdio 95.2 FM, que és de Terrassa, per Ràdio Seu, a la Seu d'Urgell, Ràdio Tortosa i, per continuar, com no, a Matadepera Ràdio. Si us sembla, comencem a entrar en el tema ja amb els nostres dos historiadors de capçalera. Oliver Vergés, molt bona nit.
Molt bona nit.
Estem davant d'un desafiament nacionalista, com a vegades ens agrada dir, o estem davant d'un tema esquerra-dreta i deixem el nacionalisme?
Bé, sempre que hi ha alguna qüestió de política catalana en relació amb l'estat espanyol, sempre hi ha la qüestió nacional, sempre, sempre, sempre. Però en aquest cas, jo penso que la qüestió nacional queda una mica en un segon terme i que la qüestió més important, com anirem veient al llarg d'aquest programa, és sobretot la qüestió de la lluita dreta-esquerra i els canvis que hi haurà a Madrid i les seves conseqüències directes a Catalunya i la resposta que es donarà des de Catalunya.
Comencem completets, no?
Efectivament, efectivament.
Doncs i a la meva dreta tinc també Alberto Reche, molt bona nit.
Molt bona nit.
És l'altre historiador de capçalera que tenim sempre amb nosaltres. I amb tu només he de preguntar-te, si a l'Oliver li preguntava nacionalisme o esquerra-dreta, aquí ens falta saber per què la qüestió agrària va ser tan important en aquell moment. Ara potser ningú li passa pel cap, no? Que per una llei d'agricultura acabem amb
clar,
aquestes conseqüències.
Això del només és potser la pregunta trampa, no? Perquè és això, ara mateix la qüestió agrària ens pot semblar un tema absolutament fins i tot prehistòric, no? Que no entra en cap moment en el debat polític, però el cert és que fins no fa gaire les qüestions agrícoles eren fonamentals i sobretot en un país com Espanya que excepte en algunes zones molt concretes era un país eminentment agrícola. I no només això, sinó que salvant les distàncies en diferents regions era una agricultura latifundista, és a dir, que estava controlada per grans propietaris de terra que gestionaven el camp. I això generava problemes econòmics de retenció de diners, de fet que la gent no era propietària de la terra que cultivava, però també, i per això, si només hagués estat econòmic, ja era un problema greu, però era també un problema sobretot polític, perquè quan tens un grup social que controla gairebé totalment la producció econòmica, evidentment controla la política. I entrem davant d'un dels grans problemes de l'Espanya del segle XIX i principis del XX, que és el caciquisme. doncs, quan ja ho veurem, no? Quan Companys ataca o planteja una reforma agrícola, al final el que està tocant és gairebé l'aparell de l'Estat, no? De la manera en com s'havien gestionat i repartit els poders a Espanya des de feia 150 anys.
Doncs crec que amb tot això tenim uns bons ingredients per fer un bon programa d'història i, si us sembla, estrenem un separador que tenim aquesta temporada per com us podeu posar en contacte amb nosaltres.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a Twitter @portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
Quin goig que fa, eh? Escoltar aquestes coses. Doncs ens agradaria que ens seguíssiu i que estigueu en contacte amb nosaltres sense cap problema. Però, si us sembla, anem al tema, Oliver. Què estava passant? Quin context tenim perquè acabi desenvolupant-se en tot això? Avui parlem de la Segona República, però potser hauríem d'anar una miqueta abans?
Sí, aviam. De fet, per parlar dels fets d'octubre del 34, podem fer un context relativament breu, centrant-nos des de l'any 31 al 33-34, o bé intentar tirar una mica més enrere, 25-30, mig segle fins i tot, i copsar una mica quina era la situació d'Espanya en general que porta doncs, a certs fets durant la República.
Intentem no anar massa lluny.
No, no anirem fins a la prehistòria, però... No, però
pensa no. Que és el primer programa de la temporada.
Això... Sí.
Doncs comencem. On posem aquesta primera data per començar a entendre el que passa?
Aviam, la República es declara directament després, o pràcticament directament després, del que és la dictadura de Primo de Rivera, que va durar 7 anys, des del 1923 fins al 1930. En general, però, des de 1875, aproximadament...
Sí, és l'època de la Restauració Borbònica.
Exacte, des de l'època de la Restauració Borbònica, el sistema espanyol de funcionament institucional era el tor de partits, un sistema marcat doncs, per la corrupció, per inventar-se les eleccions, per un control total de la població que no tenia democràcia real, perquè sí que hi havia una pseudodemocràcia, però en realitat doncs, no hi havia cap tipus de democràcia real.
Hi havia Parlament, hi havia...
Hi havia Parlament, hi havia una ficció democràtica, que se'n diu, per feien veure que hi havia democràcia, però realment no n'hi havia. La monarquia també doncs, seguia funcionant, permetia doncs, aquest tipus de situacions. Cap a principis del segle XX aquesta situació canviarà una mica perquè noves forces començaran a aparèixer i a prendre importància per trencar una mica aquest model. La Lliga Regionalista, que apareixerà a Catalunya, és un bon exemple, però també el sindicat de la CNT, que tindrà un paper fonamental.
Sí, que apareixen actors des de la banda nacionalista, podríem dir-li aproximadament,
sí, des dels sectors obrers, també, és a dir, gent que vol canviar una mica aquest, una mica o molt, aquest estat que s'han trobat des de 1875. Les dues primeres dècades del segle XX doncs, estan marcades per situacions de conflicte, de tensió, exemples com la Setmana Tràgica, exemples com la vaga de la Canadenca o el pistolerisme mateix, aquest conflicte social que enfrontarà patrons i obrers als carrers de Barcelona a trets, literalment.
Llavors tenim una monarquia que s'ha reinstaurat, no? Fa poc venim de la Primera República, en un període molt breu tenim la monarquia borbònica reinstaurada però amb un sistema que és falsament democràtic, i això comença a trontollar. Quina és la solució que es busca?
Aviam, el model de restauració doncs, borbònic està en plena decadència. La resposta és poc clara. La situació del pistolerisme arribarà a un punt bastant límit que farà que realment s'hagi de canviar la situació de cop perquè cap tipus d'acció que es feia solucionava el conflicte.
Pistolerisme en referim a l'assassinat pràcticament diari de patrons i treballadors.
Efectivament. Aquesta situació hi posarà solució, entre cometes, el senyor Primo de Rivera, que estava aquí a Catalunya, era capità general de Catalunya, i ell doncs intentarà solucionar això, amb la seva intenció és solucionar-ho per la via d'un directori militar que havia durat 90 dies, i que fins i tot va tenir el beneplàcit, a part de la monarquia, va tenir el beneplàcit de la burgesia catalana, que va despedir el senyor Primo de Rivera des de l'estació de trens de Barcelona, gairebé a petons i abraçades, no? Sorprenentment, bueno, la idea és que Primo de Rivera acabaria donant un cert tracte diferencial a Catalunya i realment ho va fer perquè just quan va arribar a Madrid va donar un tracte diferencial a Catalunya perquè va matxacar Catalunya a més no poder i els catalans i la llengua. Bé, la monarquia va ser el qui va permetre clarament doncs, aquesta dictadura, que, com dèiem al principi, es va allargar durant 7 anys, i amb això arribem al 1930, un moment en què tenim una dictadura que ja no funciona per enlloc, que fa aigües, que és evident que s'ha d'acabar. Tenim una monarquia que és... que ja no és volguda perquè, clar, ha permès aquesta situació, i tenim uns partits que el que estan plantejant ja és una nova situació que ja no és el de la restauració borbònica, sinó que és un nou model d'estat, que això es començarà a concretar amb els pactes de Sant Sebastià amb la intenció doncs, de fer una república.
I amb tot això arribem al 14 d'abril de 1931, en el qual, després d'unes eleccions municipals, s'acaba proclamant la República, la Segona República Espanyola.
Efectivament, es proclama la República, el rei se'n va, el model d'estat doncs, canviarà totalment, es farà una nova Constitució amb una idea totalment republicana, i començarà un període que podríem dir-ne doncs, d'il·lusió, d'esperança, perquè molta gent veia en la República la solució de tots els seus problemes, de tots els seus mals. Això també és una mica enganyós, però el cert és que la gent va veure en aquell moment que una il·lusió, no? Un canvi, que realment, després potser ho comentarem, va quedar una mica frustrat.
Sí, de fet, tornem a reprenent la introducció, no? Sembla que tot torna, no? Una mica aquesta idea de les eleccions municipals que revifen l'esperança d'un canvi democràtic, no? Quan el país està segrestat en una falsa democràcia, amb un nou rei i totes aquestes coses. Em sembla molt interessant el paper il·lusionant de la Segona República, no? Que no és només un canvi polític o és un canvi democràtic, sinó que realment és un canvi que genera moltíssima il·lusió a tots nivells. Moltes vegades pensem només en el polític, però és un dels moments culturals o un dels moments culturals més importants de la península en els últims 5 segles. Només cal pensar en la generació del 27, no? Tu comences a dir els noms: Alberti, Salinas, Buñuel, Lorca, Dalí, els membres encara de la generació del 98 que continuaven vius. Picasso... És un moment que políticament és molt interessant, culturalment és molt interessant, i això explica potser el gran misticisme de la Segona República, no? En el que la gent viu amb molta il·lusió les esperances d'un nou país. Clar, el problema, com veurem durant el programa, és que hi havia moltes esperances i molta il·lusió, però els canvis a fer eren tants i tan profuns que gairebé inevitablement el xoc entre esperança i realitat, que és el que passarà, per exemple, quan s'intenta fer una reforma agrària, no? que és el tema que ens porta avui aquí, porta aquest desencís que, com veurem, portarà bona part dels problemes i el descrèdit de la Segona República.
En part, aquests problemes també es deuen al fet de la crisi dels anys 30, que fan que aquesta república doncs, potser no pugui tirar endavant totes les polítiques, per exemple, d'estat del benestar, tot aquest tipus de coses que potser haguessin agradat més a sectors il·lusionats que després van caure doncs, en la decepció.
És que quina mala època, per començar una república, després del crac del 29.
Què hagués passat si haguessin hagut uns feliços anys 30, no? Això no ho sabrem mai. Per Catalunya, aquesta república serà important doncs, perquè tornarà a la Generalitat en un procés doncs, que ara no podem explicar, perquè sí. Però també és interessant, un dia en podem parlar, i la recuperació de la Generalitat doncs, serà una mica la recuperació institucional que s'havia perdut, doncs, ja ho sabem ara molt, des del 1714, que s'havia recuperat breument i amb un format una mica curiós, com és el de la Mancomunitat, però que realment ara sí que prenia una forma doncs, d'autonomia, amb un estatut d'autonomia i amb un model d'un cert autogovern català.
Ok, doncs si us sembla, podem anar a veure quins són aquests actors que teníem a la política catalana de l'època republicana, perquè serà important per saber tot el que va acabar passant aquest octubre de 1934. Quin sistema de partits tenim? Per exemple, a l'extrema dreta hi havia alguna cosa? Perquè estem parlant dels anys 30, l'extrema dreta ja tenia en compte a tot arreu, sobretot a Europa.
Sí, sí, sí. Hi havia alguns petits partits, alguns grupuscles, com ara els carlins, alguns sectors monàrquics, els carlins que feia, doncs, potser 150 anys que s'arrossegaven. Al primer moment doncs, no es van arrossegar, però ara en aquest moment ja eren uns sectors una mica estranys, que a més, al principi van donar suport a l'Estatut de Núria, després van donar suport a l'Azamiento. Bueno, aquests sectors sempre una mica estranys. També hi havia, doncs, com hem dit, algun sector monàrquic, i començaven a aparèixer alguns partits del que seria la ultradreta o partits feixistes, que potser ara en aquest moment no es comencen a veure gaire, però cap al final del període republicà doncs, començaran a tenir més protagonisme, i potser no tant a Catalunya, però sí a Madrid.
Sí, a Catalunya.
Com ara Falange, les Jons, etc.
I si baixem una mica de graduació a la dreta moderada o al centre-dreta, què trobàvem, Alberto?
Bé, aquí sí que trobem una defensa molt important amb l'extrema dreta, no? Amb la dreta més radical, perquè no sorprèn, no?, que Catalunya tingui també una gran tradició de partits de dretes. I en aquest sentit, el partit més important és la Lliga Catalanista, que seria el que es coneixia fins al 33 com a Lliga Regionalista, que és el partit de Cambó.
Sí.
Que era, bueno, és un típic partit de dretes, no?, conservador, monàrquic, si amb aquest toc d'autogovern respecte a Catalunya, però sempre des d'un punt de vista d'una Catalunya vinculada a Espanya. En cap moment la Lliga Catalanista planteja cap mena d'aspiració,
sí, no,
en aquest sentit.
No hi ha ni desafiaments ni coses d'aquestes.
No, és un pacto entre caballeros.
Això mateix.
Després també hi havia una forta presència del Partit Radical, de les RUCs, que és també un cas molt curiós entre partit de dretes, populista...
Bé, de fet, les RUCs va començar sent un revolucionari als carrers,
sí,
de Barcelona.
Sí, de fet, és un polític que reinventa... A més, és un personatge... Bueno, no sap si molt simpàtic o no, però és un personatge que reinventa constantment, sí, a si mateix, i comença això, no? Que era una extrema esquerra reconvertit després en un populisme que acaba sent un polític de dretes. Mm. Que potser també és un curs polític també que no ens sorprèn.
Sí. Però el que tenim clar d'ell és que catalanista no era. O sigui, no. Si tenim la Lliga Catalanista, que era mínimament catalanista, tenia l'Ali Ruix, que era principalment anticatalanista. Què més tenia?
Sí, després l'existència d'un nou partit fundat el 31, que és la Unió Democràtica de Catalunya, que també aquest ens sona.
Sí, aquest ha durat fins avui dia.
I després Acció Catalana, que era un partit de dretes, però amb un caràcter més liberal.
Vale. Doncs llavors, d'aquests, quin era el principal? Teníem a la Lliga Catalanista, no?
A Catalunya era la Lliga Catalanista, era el partit doncs, que havia sigut l'hegemònic a les primeres dècades del segle XX en aquests sectors. Ara, durant la República, doncs, perdrà una mica de certa importància els primers moments i per això fins i tot es refunda i és quan canvia el nom.
Vale, però si viatgem cap al centre-esquerra o l'esquerra moderada, també trobem el veritable protagonista de tota la República... Bueno, el període republicà a Catalunya, perdó.
Efectivament, aquest és Esquerra Republicana de Catalunya, que tenia doncs, el suport de la petita burgesia, de les classes populars, i fins i tot hi havia alguns sectors sindicalistes que, tot i no donar el seu suport explícit al partit, doncs, no veien amb mals ulls que els seus afiliats doncs, col·laboressin, o més que col·laborar, votessin al partit. I llavors també hi havia alguns altres partits de caràcter socialdemòcrata, moderat, que estaven vinculats doncs, a Esquerra Republicana. Cal destacar d'Esquerra Republicana que tenia el suport molt clar d'Unió de Rabassaires, que això, com veurem d'aquí uns minuts, doncs, tindrà una importància cabdal.
Sí, ens quedem amb aquest nom i fem un petit repàs al que podríem anomenar extrema esquerra comunista, que tampoc era del tot... Tenia la seva presència, però no eren tampoc...
Sí, aquí és un sector també de petits grupuscles que encara s'estan formant, com el Partit Català Proletari...
Clar, hem de tenir en compte que la dictadura, la monarquia, tots aquests grups clar, no eren legals, no estaven ben vistos...
No, i que, sobretot en el cas català, el sector més destacat del moviment obrer és l'anarquista sindicalista de la CNT, i els que serien partits comunistes o socialistes doncs, tenen una arrencada més tardana aquí a Catalunya. També tenim el bloc obrer i Camperol, per exemple, que després s'afiliarà amb el PUM, acabarà el PUM, i bé, bàsicament tots aquests partits doncs, tenen poca importància doncs, fins a 1935, en què comença a haver-hi aquesta polarització dreta-esquerres a tota Europa, doncs, que acabarà en aquests fronts d'esquerres, etc. Mm.
Sí, no, d'aquests petits grups el que destaca potser per gairebé lo sorprenent del punt de ciència-ficció és considerar que el PSOE en aquests moments és un partit d'extrema esquerra. Ara tindríem, segons com, problemes per qualificar-ho d'esquerra.
Sí, però en aquest moment, com era tan marginal a Catalunya, que pràcticament no existia, doncs el deixem catalogat així. Si us sembla, anem a veure, doncs ja va haver-hi unes primeres eleccions, no?, a Catalunya, que van abocar uns resultats que, com hem anticipat més o menys, va deixar Esquerra Republicana al govern i a una Lliga Catalanista a l'oposició.
Sí, Esquerra va guanyar aquestes eleccions a Catalunya de 1932, després de fer l'Estatut de Núria, doncs, amb 62 escons. La Lliga es va quedar amb 16 i la resta de partits es van quedar amb resultats més curts. Però aquí veiem clarament que hi ha una polarització entre Esquerra Republicana i la Lliga Catalanista. Cal dir, però, que...
Sí, s'ha de mirar una mica amb pinces.
Aquests resultats s'ha de tenir en compte que la llei electoral afavoria les majories. És a dir, els partits majoritaris, els que traien més vots en una circumscripció, són els que acabaven tenint representant. I això, doncs, marcava molt que hi hagués aquestes diferències. Només que Esquerra Republicana en una circumscripció tragués potser un vot, o en una regió tragués més un vot o dos més que l'altre candidat que se presentava, ells obtenien molts més representants que no pas l'altre partit. I això feia que les majories fossin molt clares. Després, quan hi hagin altres eleccions, això és important tenir-ho en compte, perquè, per exemple, a Madrid hi haurà unes altres eleccions que donaran una victòria, com ho veurem, molt important a la dreta, i també sembla que sigui una victòria aplastant, i realment no és ben bé així en nombre de vots, però sí en la traducció en escons.
Clar, perquè venim ara aquí mateix, en aquestes eleccions del 32 a Catalunya, tenim una majoria d'esquerres al conjunt de l'estat espanyol i una majoria d'esquerres a Catalunya. Qui liderava aquesta Esquerra Republicana quan va arribar? Suposo que pràcticament tots els oients ho saben, però...
Sí, bé, és molt conegut. De fet, això en un primer moment serà Francesc Macià el president, tot i que mor el 33 és substituït per Companys, el 34, no? Justament
sí. Ja anem,
en el moment que parlem ara.
Anem una mica ja situant els nostres protagonistes. Tenim Esquerra Republicana, tenim ja a Companys al govern de la Generalitat. Com comentàvem abans, així ràpidament, el context internacional que li va tocar viure a la República també, a part de la crisi del 29... Agafa't que... Sí.
Cordeu-vos el cinturó.
Sí, cordeu-vos el cinturó, que és complicat. Teníem, per una banda, a Mussolini, que ja portava els seus anyets des de 1922, és a dir, portava ja 10 anys. Manant a Itàlia, tenim a Hitler, que precisament és el gener del 33, quan puja a la cancelleria alemanya. És a dir, no és un context de pau, ni un context, de pau potser, però no és d'estabilitat gens. I a més, a l'altra banda, a Rússia, tenim a la URSS, que espanta la burgesia. I això també explica molt la reacció de la dreta espanyola. I...
Sí, de fet, els anys 30 es caracteritzen a nivell polític per una tendència clara a la polarització entre dretes i esquerres, sobretot entre sectors molt dretans i sectors força esquerrans, que això acabarà per dirimir-se en un gran enfrontament que serà la Segona Guerra Mundial, perquè, en cap i a la fi, aquest és la base de l'enfrontament.
D'acord. Llavors, tenim aquesta esquerra que ha guanyat les eleccions, però que comença ràpidament a desil·lusionar una miqueta els seus electors.
Clar, la no possibilitat d'aplicar certes polítiques, certes situacions, doncs, que hi havia il·lusions que no s'acabaven de complir, sobretot com el que estàvem dient, doncs, aplicacions de polítiques socials, de l'estat del benestar, tot això sí que s'estaven fent coses, però potser no amb la velocitat que uns volien, potser la culpa és d'uns que hi van posar molta il·lusió i els altres que no van fer o no van poder fer suficient, i això va generar cert descontentament. També cal tenir en compte una altra qüestió, que és el paper de la CNT. La CNT té un pes importantíssim, tenia un pes importantíssim a Catalunya en aquest moment, i inicialment havia donat, com dèiem, no suport explícit, però havia...
Tolerància.
Tolerància, i hi havia molt bones relacions entre Esquerra Republicana i la CNT. De fet, si no em recordo malament, a Àngel Pestaña, de la CNT, se li va oferir la cartera de treball de la Generalitat, que va refusar, però amb molta cordialitat, efectivament, però realment hi havia molt bones relacions. Què passa? Que cap a 1933 la CNT pateix un tomb, i aquesta situació de bones relacions amb les forces polítiques canvia, perquè la FAI passa a controlar, doncs, la CNT, i tenen, doncs, un canvi de mentalitat, i ara ja no hi ha cap tipus de col·laboració, sinó el que es busca, doncs, és El trencament.
I també tenim el problema rebessaire, que si ens pots fer 5 cèntims per ja començar amb aquests fets d'octubre.
Aquest és el problema fonamental, o un dels problemes fonamentals que genera la crisi d'octubre del 34. Els rebessaires eren totes les persones que estaven vinculades per un contracte de rebessa morta. Explicarem breument què és. Després de la crisi de la filoxera, que és aquesta crisi que va afectar totes les vinyes de Catalunya i les va...
una plaga que se les va menjar totes.
Les va menjar totes i les va aniquilar pràcticament a finals del segle XIX. Es va introduir un nou tipus de cep, que era un que funcionava a través de l'empelt. Abans la vinya funcionava, moria i es tornava a plantar. Aquest nou cep, aquesta nova vinya, gràcies a l'empelt, es anava reproduint i no moria mai. Què passa? Que els contractes de rebessa morta acordaven que durant 20 anys es mantenia la vinculació entre arrendatari i propietari fins que es morien X quantitat de vinyes. Ara, aquestes vinyes no morien mai. Què passava? Doncs que llavors aquests contractes, de facto, es tornaven eterns o perpetus. La situació és que al cap de 60-70 anys després de l'aplicació de la difusió d'aquest nou cep, aquests contractes, els arrendadors s'han convertit gairebé en propietaris i se senten com a tal. El problema que als anys 30 hi haurà, amb la crisi, hi haurà una baixada important dels preus del vi. I això farà doncs, que els treballadors, els que estaven treballant a la terra, els arrendataris, es plantegin una mica la seva situació, perquè, clar, estaven pagant un cens al propietari, estaven pagant-li una quantitat de diners, però ells veien com, amb la crisi, ells no hi estaven guanyant diners, al revés, estaven en una situació crítica, i a més veien com ells eren realment els qui... de facto eren els propietaris de la terra.
S'ho sentien seu, perquè feia anys i dècades que allò era la seva família.
S'ho sentien seus. Què volen? Un canvi. Aquests rebessaires, units en el sindicat Unió de Rebessaires, volen que es faci una llei per canviar aquesta situació. I a qui acudeixen? Doncs en el partit a qui havien donat suport, que és l'Esquerra Republicana de Catalunya.
També cal dir que Esquerra Republicana i Unió de Rebessaires eren, si no el mateix, 99% el mateix, la mateixa gent.
L'advocat d'Unió de Rebessaires era Lluís Companys. Per tant, la vinculació era claríssima. Allà, doncs, clar... el que es fa és el govern doncs diu, hem de donar resposta al que demana la nostra militància. I el que fan és elaborar la llei de contractes de conreu, que era una llei feta a mida pels rebessaires, que aquests que fàcilment podrien esdevenir propietaris de la terra.
Però clar, els propietaris de la terra potser no ho van veure amb molt bons ulls.
Clar, els propietaris de la terra es veien obligats a vendre la terra sí o sí, a més amb un preu que ells no podien dir-hi la seva, sinó era un preu gairebé taxat, i a més amb unes condicions boníssimes pels rebessaires de pagament a 15 en un període llarg d'anys i amb tranquil·litat. Els propietaris no ho van veure bé i el que van fer és a través de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, on estaven vinculats, que és la Unió de Rebessaires per als propietaris.
Sí, la patronal.
Efectivament. El que van fer és van parlar amb els seus representants en el Parlament.
La Lliga Catalanista.
La Lliga Catalanista. El problema és que la Lliga tenia, ja ho hem vist, 16 escons contra 62 d'Esquerra Republicana. Tenia poc marge de maniobra. L'única solució és que intervingués el govern de Madrid i la intervenció del govern de Madrid que va portar aquesta llei en el Tribunal de Garanties Constitucionals és el que va portar a la crisi d'octubre del 34.
Vols conèixer millor la teva història? www.elprincipat.cat, el teu portal digital d'història.
Segueix-nos també a Facebook, Twitter i LinkedIn. A les portes de Troia. El teu programa d'història.
Continuem aquí a les portes de Troia, ja apropant-nos molt a prop dels fets d'octubre. Primeres coses que hem de dir. L'Oliver ens ha explicat que un govern espanyol va finalment recórrer aquesta llei de contractes de conreu. Però clar, si els oients s'havien quedat que la majoria del govern, la majoria parlamentària espanyola era d'esquerres, potser no quadra que recorregués aquesta llei. Què havia passat?
No, el que havia passat eren unes eleccions de per mig, no? Entre aquestes dues dades, el que hi ha són unes eleccions estatals en les que el novembre del 33 donen una victòria als partits de dreta, no? Fonamentalment a la CEDA i també al Partit Republicà Radical. Clar, això significa és tenir l'enemic, si no a casa, almenys al pis del costat, no? Llavors, és el que explicava l'Oliver, es generen tota una sèrie de tensions que... O sigui, cal no oblidar que l'estat d'autonomia és una cosa molt, molt, molt recent, no? I clar, encara ningú sap ben bé fins a quin punt pots estirar la corda en unes competències que són molt noves, amb una... Clar, és que quan no estan les regles del joc encara ben definides, al final el que s'imposa és la voluntat del govern central, sobretot quan no hi ha cap sintonia entre una esquerra republicana a Catalunya i un partit manifestament de dretes del govern central, que el que vol és mantenir els interessos de... No hi ha tant dels grans propietaris catalans, que realment se la sua bastant, sinó dels grans propietaris agrícoles espanyols, perquè, clar, fins a quin punt una llei com la catalana tindrà repercussió a tot l'Estat i desmuntarà tot el sistema del latifundista andalús. Mm. Llavors, clar, ara ens pot semblar que la intervenció del govern central és desproporcionada, però, clar, és que s'estava tocant, ja ho hem dit, la base de tot el sistema polític espanyol dels últims 100 anys.
Si els catalans ho feien, per què no podien fer la resta, no? És una pregunta que poder s'extenia. Però és que el curiós d'aquestes eleccions és que deixen un Parlament que és que era molt difícil de trobar una governança, un govern que allò funcionés, perquè hem dit, tu has dit, guanya la CEDA, que és la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes, però... Aquest partit no entra al govern, perquè és que era un partit que es considerava pràcticament monàrquic, que anava en contra de la República i pràcticament mai va sortir a defensar la República. Llavors, el president de la República, que és Niceto Alcalá Zamora, amb un paper d'àrbitre que sembla que sí que va saber jugar més o menys, encara que al final tot se li va sortir una mica de mare, doncs va encarregar el govern al segon partit més votat, que també era de dretes, i que era, curiosament, el personatge que estàvem comentant abans d'Alejandro Lerroux. Una situació curiosa. El segon partit més votat està al capdavant del govern, però té suport de l'altre, que és el que ha guanyat les eleccions, que està més a la dreta. Clar, tot això tampoc no li dona tota la força possible a qui està governant.
No, és que de fet sí que s'ha entrat la CEDA al primer moment, tenint en compte que era un partit com era i com es presentava, doncs potser hagués generat un conflicte. Clar. Que de fet es va generar a l'octubre, però que potser en aquell moment encara hagués sigut més greu, perquè diguem, la CEDA no era un partit feixista, però era un partit protofeixista, sí. I que tenia uns elements doncs, que s'assimilaven bastant.
De fet, el seu líder, Gil Robles, l'anomenaven el jefe, entre els seus afiliats, i fins i tot va tenir una reunió amb Hitler, la qual ella es vantava molt, així que no està pas malament. Tenim aquesta llei de contractes de conreu i el Tribunal Constitucional de l'època, què fa amb ella?
No, directament diu que és, no sé si us sonarà, diu que és inconstitucional, no?
Sí.
Aquest Tribunal de Garanties Constitucionals, que de nou, tornem al mateix, Espanya durant les últimes generacions havia anat a Constitució cada mitja generació, no? Doncs aquest Tribunal de Garanties Constitucionals, que ningú sabia ben bé que havia de garantir perquè la Constitució acabava d'existir, amb la qual cosa s'arriba un moment que gairebé garanteixes una cosa que encara no s'ha posat en funcionament i que ningú...
Sí.
Aquelles esquizofrènies polítiques que estem tan acostumats, no? I la sensació és aquesta, que a Catalunya el que es percep és que t'han fet una jugada molt macabra, no? Perquè tenim una nova Constitució, tenim un Estatut i al final tot just quan s'acaben de desplegar les regles del joc i el primer intent de fer una política pròpia amb l'Estatut de la mà, el que hi ha des del govern central és una retallada brutal del marge de maniobra, no? Aquest és potser el problema, perquè es juga una mica tot, no? Les tensions entre dreta i esquerra, però sobretot entre Constitució i Estatut, entre quins són els marges de maniobra de les autonomies, què són? És a dir, encara
De fet, era un estat integral on només Catalunya, Euskadi i Galícia, que ja pràcticament no va poder ni posar en pràctica tenir autonomia, era una cosa que estava per fer. Però és que aquí no s'acaba la cosa, o sigui, no s'acaba quan tomba el Tribunal de Garanties Constitucionals, tomba aquesta llei, però el govern català es queda a casa. Quan surt al carrer aquest govern català?
La CEDA entrarà a formar part del govern finalment el 4 d'octubre i llavors sí que la situació dretes-esquerres serà insostenible. I diversos sindicats, el PSOE, a Espanya, doncs, convocaran una vaga general doncs, per lluitar, realment lluitar, contra aquest govern que creien que era antirepublicà i que trencaria doncs, amb tot el que s'estava creant.
Realment, el PSOE, no?
Sí,
que...
realment tenim una lluita dreta-esquerra, claríssimament.
I llavors tenim a un PSOE i a uns sindicats reclamant la vaga general i es fa una vaga general a tota Espanya, només a Catalunya, com va la cosa?
Bé, la vaga s'intenta sempre... Això és la qüestió de les xifres i totes aquestes coses. On realment té èxit també és també a les zones on hi ha més sectors obrers que puguin fer una vaga de manera més clara. Astúries tindrà unes conseqüències impressionants, que ja això en parlarem un altre dia, en tot cas, i a Catalunya doncs, també hi haurà una resposta d'aquesta social en quant a vaga, però també hi haurà una resposta institucional, que aquestes seran els fets del 6 d'octubre del 34, que és el que estem parlant avui.
Com va tot això? És a dir, d'Astúries s'acaba contagiant a Catalunya alguna cosa? Què és el que passa?
No, cada territori doncs, hi dona la seva resposta i aquí, com que hi havia un govern que era d'esquerres i que, a més, es considerava doncs, valedor d'aquests valors democràtics i republicans que s'havien instaurat en 1931, doncs aquest govern creu que ha de defensar doncs, el que s'havia creat.
Catalans, les forces monarquitzants i feixistes que d'un temps ençà pretenen trair la república han aconseguit llur objectiu i han assaltat el poder. Els partits i els homes que han fet públiques manifestacions contra les minvades llibertats de la nostra terra, els nuclis polítics que prediquen constantment l'odi i la guerra a Catalunya, constitueixen avui el suport de les actuals institucions. Els fets que s'han produït donen a tots els ciutadans la clara sensació que la república, en els seus postulats democràtics, es troba en gravíssim perill. Totes les forces autènticament republicanes d'Espanya i sectors socials avançats, sense distinció ni excepció, s'han aixecat contra l'audaç temptativa feixista. La Catalunya liberal, democràtica i republicana no pot estar absent de la protesta que triomfa arreu del país, ni pot silenciar la seva veu de solidaritat amb els germans que, en les terres hispanes, lluiten fins a morir per la llibertat i el dret. Catalunya enarbora i crida tothom al compliment del deure i a l'obediència absoluta al govern de la Generalitat que, des d'aquest moment, trenca tota relació amb les institucions falsejades. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l'Estat català de la República Federal Espanyola i en restablir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme. Els invita a establir a Catalunya el govern provisional de la República, que trobaran al nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en el comú anhel d'edificar una república federal lliure i magnífica. Catalans, l'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc i Catalunya i la república en el cor de tots. Visca la república i visca la llibertat.
Home, no està pas malament, no? El president de la Generalitat que proclama l'Estat català i que a més diu que la Generalitat passa a assumir tots els poders que hi ha a Catalunya i a més convida els dirigents de l'esquerra i de la protesta a tota Espanya a instal·lar un govern provisional a Catalunya.
Sí,
no està pas malament.
No, de fet, Companys ja tenia experiència, no? Perquè és una mica el que va fer el 31, quan es proclama la república, també surt al balcó sense avisar a Francesc Macià i fa exactament el mateix. No? També tenia un punt de diva també important.
Sí, li agradava anar a fer el carajillo al matí i llavors quan entrava a les 11 als ajuntaments ella ens feia aquestes coses.
Doncs llavors agafa Companys, surt a la plaça Sant Jaume i a través de la ràdio també i fa aquesta proclama i què?
Doncs el 1931 havia tingut un èxit increïble, els carrers es van convertir en una festa espectacular, la cosa estava que bullia, i el 1934 la gent es veu que allò acabarà amb un ball de bastons, diu anem a dormir d'hora, fins i tot la gent que feia allò, aquella vida noctàmbula de Barcelona va dir més val que anem a dormir d'hora que avui encara rebrem alguna bastonada, i realment tot va quedar aturat i en silenci. Va ser una mica un fracàs la resposta popular que esperava el president Companys.
Considerar una mica un fracàs quan no hi havia ningú potser és ser massa generós, no?
Un fracàs total.
Barcelona estava com quan el Barça no guanya a la Champions, no?
Exacte. Aquelles nits tristes, no?
Fredes.
Sí, exacte. Bé, va ser un fracàs i la situació que ell esperava crear, doncs, al revés, va aconseguir just el contrari. Alguns consellers l'havien apretat perquè fes una declaració d'independència, però ell no ho va voler veure així, ell ho va veure com, no pas com una qüestió nacional de Catalunya contra Espanya, sinó més aviat com una qüestió de dreta contra esquerra, que és el que estàvem comentant.
I llavors la resposta del govern central?
La resposta del govern central, que per molt de ser de dretes era legítim i elegit democràticament, doncs va ser enviar un tèlex a Capitania a Barcelona i es va dir que es proclamés l'estat de guerra i es desplegués l'exèrcit pels carrers.
Hago saber que de conformidad con lo prevenido en decreto de esta fecha recibido a las 20 horas, queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de la región catalana y asumo, por tanto, el mando de la misma, estando dispuesto a mantener el orden público a todo trance, empleando al efecto cuantas medidas de rigor sean necesarias, esperando de la sensatez y cordura de los ciudadanos que no llegue a precisar su empleo. Y que por parte de todos, con su civismo y amor a la República, contribuirán al restablecimiento de la paz perturbada. De acuerdo con los preceptos de la Constitución, Ley de Orden Público, Código de Justicia Militar y Orden de 6 de enero de 1934, después de requerir a los rebeldes y revoltosos a deponer su actitud para quedar exentos de pena, los que no sean jefes, si lo hacen en el término de 2 horas a partir de la publicación de este bando, y a cumplir todo lo que en él y en las prevenciones anexas se dispone. Como catalán, como español y como hombre que solo mira y aspira al bien de la humanidad, lamento este momento y espero de la cordura de todos que no se dará lugar al derramamiento de sangre. Barcelona, 6 de octubre de 1934. Domingo Batet.
Home, tenim un general, no?, que pren el mando d'aquest estat de guerra i el que diu és que no vol un bany de sang. Realment passa això? No hi ha un bany de sang?
Doncs sí, realment Batet va ser intel·ligent. Primer va enviar un oficial a que fes una volta per Barcelona a veure com estava. L'oficial li va dir, està tot tranquil, todo tranquilo, mi comandante, i llavors van treure una mica les tropes per dir doncs, que havien complert amb Madrid.
Desfilem una miqueta.
I ja està. Els únics punts conflictius doncs, van ser una mica la Generalitat, que algun mosso va fer algun tret des del balcó, algun militar s'hi va tornar. Res, en realitat van ser 4 o 5 trets, molt poca cosa, i la cosa va quedar així.
És a dir, l'estat català es dilueix aquella mateixa nit.
Sí. L'endemà mateix, doncs, diguéssim que al haver-hi l'estat de guerra, l'exèrcit doncs, prenia el control de tot, la Generalitat es va rendir a les 6 del matí, per tant, doncs, quedava poca cosa per fer. No?
I una declaració unilateral que va servir de molt.
Bueno, és la diferència entre un moviment orquestat per l'elit política i un moviment social amb el recolzament massiu de la ciutadania.
Tenim la diferència del 31. Llavors tenim aquests militars doncs, que entren a la Generalitat perquè el govern s'ha rendit. Quines conseqüències portarà això a Catalunya? Perquè, clar, haver de declarar l'estat de guerra suposo que no es quedaria en una reprimenda o una bronca del president de la República.
No, en 2 o 3 dies alcaldes i regidors d'Esquerra Republicana van ser detinguts. En total unes 3.400 persones van ser detingudes. Alguns diaris doncs, van patir censura. Però bé, dels detinguts pocs van arribar a ser jutjats, molts van ser deixats en llibertat a les poques setmanes o al llarg del 1935 i els oficials que es van jutjar als Mossos d'Esquadra, si bé se'ls va condemnar a mort, la pena va ser commutada. Un dels acusats més clars dels Mossos d'Esquadra va ser l'Escofet, que tindrà un paper fonamental després de l'alçament del 18 de juliol.
I qui commuta aquesta pena de mort?
El president president Alcalá Zamora.
També, o sigui, el que havíem dit, que havia tingut aquell paper d'àrbitre d'intentar que les coses no sortissin de lloc, doncs també va...
Efectivament.
Però clar, aquests són amb els ciutadans, diguem, més corrents, sí. Però amb el govern de la Generalitat alguna cosa deu haver passat.
Doncs els membres del govern van ser traslladats a Madrid el 1935, ja detinguts, i van ser jutjats pel Tribunal de Garanties Constitucionals.
El mateix tribunal que havia tombat la llei d'abans, no?
Sí, és un tribunal omnipotent. Que va condemnar-los a 30 anys de presó. I a més, doncs, van ser enviats a Cartagena i a Cádiz i se'ls va tractar d'una manera com si fossin delinqüents comuns, cosa que no havia passat mai quan hi havien hagut qüestions polítiques o quan algun polític havia estat detingut, condemnat i empresonat. Normalment no se'l tractava com un pres comú, normalment doncs, li deixava una mica de canxa, no? Per dir-ho així. I això va causar un fort impacte a l'opinió pública catalana.
Però hem de tenir en compte que, clar, que estem dient que el president de la Generalitat i el seu govern, que havia estat elegit, que la Generalitat s'havia instaurat fa poc, en apenes 2 anys després de les eleccions, està empresonat.
Està empresonat i el coronel Jiménez...
I a més a 30 anys de presó, que sí. És una cosa...
El coronel Jiménez és qui va ocupar el despatx de la Generalitat i que va prendre les decisions actuant de manera interina, i a partir d'aquí doncs, el govern central va desmuntar l'aparell autonòmic i estatutari que s'havia creat al llarg d'aquells 2-3 anys. Per tant, doncs, la Generalitat havia quedat bloquejada. Tot i així, això canviaria ràpidament. El 1935 l'Estatut es va suspendre, però això va canviar ràpidament ja al febrer de 1936, amb un nou tomb de govern a Madrid, es van ser alliberats el president i van ser restituïts doncs, en els seus càrrecs.
Doncs quines conseqüències, no?, que va portar aquesta idea de Companys de proclamar.
Sí, és el que comentàvem al principi, no?, aquesta diferència absoluta entre les il·lusions i la realitat, no?, entre les expectatives de canvi o el que es pensava que podria portar una segona república a Espanya i el que va passar realment, no? com va, per una banda anaven les il·lusions o els interessos i els anhels de regeneració democràtica del país i per una altra banda anava la realitat que no era tan avançada com certs sectors polítics creien.
Doncs, si us sembla, deixem aquí els fets d'octubre i passem a repassar l'efemèride d'aquesta setmana i les recomanacions que ens heu fet arribar.
Les efemèrides de la setmana.
I viatgem el 10 d'octubre de l'any 879 per recordar la fundació del monestir de Ripoll.
Efectivament, Guifré el Pelós va fundar aquest monestir pirinenc importantíssim que...
Però va ser veritat o és com altres coses de Guifré el Pelós?
No, aquesta sembla ser veritat. Igual algú vindrà algun dia i dirà que no és així. Mm-hmm. Aquest monestir importantíssim que se'l considera doncs, un dels llocs bressol de la pàtria i de la nació catalana. De fet, és un monestir molt important que servirà doncs, per controlar tota aquesta zona del Ripollès. Serà un centre cultural de primer ordre dels primers segles medievals. Serà on hi haurà els primers llibres que arribaran de ciència grecollatina a través del món àrab i fins i tot vindrà aquí Gerbert d'Aurillac, que acabarà sent el papa Silvestre II a estudiar. Per tant, era un centre cultural de primer ordre dels primers segles medievals.
I només per la part cultural tenia la seva importància o per la part artística, que sembla que és com ha
quedat
ara?
No, per la part política tenia també molta importància i per la part artística doncs, es conserva una portalada doncs, molt interessant. El problema és que tot el que es conserva de la resta del monestir és una invenció. No sabem com era i l'altre es va retocar, cosa que tenim pensat de parlar-ne en un programa aquesta setmana. Aquesta temporada.
I la portalada també, segons a qui preguntis.
Sí, de fet jo et preguntava perquè m'he llegit que ni tan sols la portalada...
Suposo que depèn de l'opinió de cadascú i no ho sé. Ja, en tot cas, jo crec que tindrem temps de parlar-ne aquest any perquè tenim ganes de fer un programa sobre el romànic i el que no és romànic
i
el que veiem avui en dia, si és romànic o no.
Doncs bé, doncs aquest any, aquesta temporada, ens ha fet molta il·lusió preguntar-vos a tots els que ens esteu escoltant des de la ràdio, des del podcast o des de qualsevol manera, o simplement que ens seguiu per les xarxes socials, que ens feu recomanacions. Vale? Ens agrada que ens digueu quines coses històriques, ja sigui un llibre, ja sigui una pel·lícula, una obra de teatre, no sé,
un còmic.
Sí, un debat platònic, qualsevol cosa que us agradi, però que tingui alguna cosa a veure amb la història, amb la cultura, i que ho puguem compartir amb tots nosaltres. I llavors, a través de Facebook, ens ha arribat la recomanació de Ferran González Heras, que ens diu: personalment, un llibre que sempre m'ha semblat molt interessant és el d'en Jared Diamond, de Armas, Gérmenes y Acero, que ajuda a entendre per què l'ésser humà ha evolucionat de la manera que ho ha fet. Em sembla que aquí, Oliver, has de comentar-ho tu.
Sí, jo soc superfan d'aquest llibre, m'encanta. Per mi és un dels tres llibres que més m'han agradat des que estudio història. I la veritat és que, com bé fa el Ferran, doncs jo també us el recomano a totes i a tots.
Sí, a més és un llibre que ens persegueix, no? Perquè va ser va ser la recomanació de l'Oliver al nostre programa de Sant Jordi.
No estava pactat, eh?
No, i de fet també aquesta secció de recomanacions n'és inspirada quan vam anar
al programa
de Mossega la Poma, que ell també ens feien una cosa semblant i ens va agradar molt. I justament el programa que anàvem nosaltres, un dels oients recomanava aquest llibre, no? Jo crec que gairebé podria considerar-se el nostre llibre de capçalera.
Sí, crec que al final ens ho haurem de llegir, no, Alberto?
Sí, jo crec que sí.
Jo crec que ens hauríem de pagar un plus quan a vendes, no?
Al final toca, recordeu, Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. I llavors també tenim la Marta Pons Flotats, que ens diu: us faig una proposta, si parleu d'algun moment històric de Montserrat, el pas dels francesos, on és i què va passar i per què?
Tot el tema del timbaler del Bruc i totes aquestes coses són interessants, perquè també és una cosa que s'hauria de revisar, sobretot quan van fer aquella pel·lícula de Bruc, del timbaler, que els francesos no tenen res més a fer que passar per el punt més xungo de tota la muntanya perquè els hi foten allà una emboscada, que és una cosa bastant curiosa i... Bé, no sé, és un mite que seria interessant també de parlar.
És mite o és història?
Aviam, que van passar per aquella zona i que van ser emboscats, és veritat que realment un timbaler va solventar la situació, doncs no sé si potser ressonava molt i es van pensar que hi havia un exèrcit de gegants. No ho sé, aquestes coses, llegenda, realitat...
Clar, és que estem parlant de l'exèrcit francès, que no és tampoc un paradigma de la feina ben feta a l'època contemporània, no?
No, tampoc, tampoc és l'exèrcit més victoriós de...
Sí, és que deu ser que el segon en el rànquing només darrere de l'exèrcit espanyol, no?
Doncs no està malament, aquest rànquing. També a través del mail, a través de recordeuportesdetroia@gmail.com, Ramon Sallarés Moreno ens ha dit: hola, nois, aquí teniu un fidel seguidor per podcast que us proposa de parlar sobre la Catalunya i l'Espanya visigoda, els regnes britànics post-dominació romana, irlandesos, pictes, saxons, etc. I trobo en general que no es parla gaire sobre el període que va de l'edat antiga a l'edat mitjana. Gràcies.
Totalment d'acord. De fet, és un dels temes que m'agrada. No, potser no tant el món visigot o el món de les invasions godes, però a mi el tema que m'encanta és precisament aquest dels regnes britànics, els segles després de Roma, no? Veure com evoluciona Irlanda, Escòcia... De fet, si jo pogués fer una recomanació en el minut que ens queda,
el deixem.
Hi ha un llibre que m'encanta, que és de Cahill, que és Cuando los irlandeses salvaron la civilización occidental, que explica precisament com la cultura romana, com la cultura occidental, un cop que Europa, l'imperi romà s'esmicola, es refugia als monestirs irlandesos, als monestirs d'Escòcia, i torna al segle IX a Europa, no? Fins i tot podem parlar d'Europa o de cultura europea avui gràcies precisament a Irlanda, que és una cosa com molt, molt desconeguda.
També la mateixa persona, el Ramon Sallarés, ens deia que si un dia pot venir de públic, es presenta voluntari.
Bueno, ja no haurem de parlar, no estaria malament, no?
Això ho parlarem i ja us en donarem alguna sorpresa, alguna notícia més endavant. I l'última recomanació que recollim avui és a través de Twitter. L'Albert Pujol ens diu: una proposta, les carlinades. Ja sabeu que això de Twitter no dona per escriure-nos. És concís.
Bé, és un tema interessant també, el carlisme al segle XIX i com van, no? Que no se sap ben bé què volen, que van canviant una mica d'idea, que després, com veiem, acaben donant suport a l'Estatut de Núria i al cap d'uns anys acaben donant suport a l'alçament. Vull dir, una gent
I
que no
tampoc
tenia...
són tants anys de diferència.
No, la veritat és que no.
A més, són uns personatges carlins amb una mística pròpia, no? Amb una imatge, amb un simbolisme que és molt interessant, fins i tot visualment.
Doncs, si us sembla, deixem aquí el programa d'avui. Oliver, molt bona nit i fins
molt
la setmana que ve. I Alberto, fins la setmana que ve,
molt
com sempre. De fet, el programa d'avui és curiós, no? La Generalitat va intentar que sortís la població en massa per ajudar-los i sembla que no va passar.
Bueno,
hem d'extreure alguna cosa o no? Ho deixem
bueno, jo crec que l'Alberto ha fet la reflexió clau avui, que no és el mateix fer una cosa des de dalt i esperar que la gent respongui que quan les coses venen des de baix i el moviment costa molt més de frenar. Bé, la reflexió és aquesta.
Doncs deixem aquesta reflexió i a vosaltres us retrobem la setmana que ve. Molt bona nit.
Director i presentador:
Albert Sánchez Carmona.
Historiadors:
Oliver Vergés i Alberto Reche.
Tècnic de so:
Salva Soler.